thought of you, I thought of you. Every step I take, everywhere I go, I see your face.
Notícies en xarxa, edició migdia.
Ja que hem set la comarca del Ripollès i la Cerdanya, doncs, que ens han confinat aquests dies, que puguem ser també les primeres a rebre la vacunació. Per tant, una mica compensar també aquesta situació. També es parla, evidentment, que les xifres són molt altes, però jo també una mica les relativitzo una mica. Ahir estàvem parlant de 170 positius de Covid a Ripoll. Segurament n'hi ha molts més en una illa de l'Eixample.
El que no pot ser és que hotels obrissin abans d'ahir per tancar ahir, restauració estigués en totes les compres fetes, totes les comandes preparades i automàticament també tancar. Sí que exigim des del territori que aquestes mesures de tancament han d'anar acompanyades d'un paquet de mesures econòmiques.
Són l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell, i el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, expressant la indignació generalitzada d'alcaldes i hostalers pel confinament perimetral del Ripollès i la Cerdanya a només dos dies per Nadal. Admeten que la situació epidemiològica és molt complicada, però potser no tant com per arribar al confinament. I lamenten que no se'ls comuniqués abans la decisió, així com els importants perjudicis econòmics que suposa per a aquestes comarques un tancament perimetral en plena temporada alta d'hivern. I és que hotelers i restauradors, les restriccions els agafen a contrapeu i amb les neveres plenes per als àpats de Nadal. De seguida escoltem a tots els afectats. Abans repassem altres titulars d'aquest dimecres 23 de desembre de 2020, com les dades de la pandèmia a Catalunya, que empitjoren a només dos dies de Nadal. Maite Polo.
S'han detectat més de 2.500 nous casos les últimes 24 hores i han mort 56 persones més. Els hospitals augmenten en 23 els ingressats i ja són 1.633.
El síndic de Greuges constata deficiències dels serveis socials de Badalona arran de l'incendi de la nau al barri del Gorg.
És una de les conclusions de la investigació oferta pel síndic arran de l'incendi, que també destaca la manca de col·laboració de l'Ajuntament de Badalona i les dificultats per crear un cens real d'assentaments a tot Catalunya.
L'Ajuntament de Barcelona aprova uns pressupostos rècord de més de 3.200 milions per l'any que ve.
Uns comptes que el consistori ha pogut aprovar amb el suport d'Esquerra i Barcelona pel canvi. El Partit Popular s'ha abstingut i Junts per Catalunya i Ciutadans hi han votat en contra.
Carme Portacelli porta un projecte ambiciós per dirigir el Teatre Nacional de Catalunya basat en la qualitat i la nova creació.
Portacelli serà la primera dona en dirigir el TNC a partir de juliol. Substituirà Xavier Albertí i vol que el Nacional sigui un teatre per tothom, també amb la mirada posada en la creació internacional.
En esports parlem de bàsquet. El Joventut de Badalona rep l'UCAM de Múrcia.
La penya té avui una bona oportunitat per afiançar-se als llocs que donen el bitllet per la Copa del Rei. Serà el primer d'una sèrie de 4 partits que els badalonins jugaran a casa fins al 4 de gener.
I fem també un cop d'ull al temps que ens espera les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Mateo, bon dia.
Hola, bon dia. Tenim la presència de núvols alts i mitjans a gran part de Catalunya. Estones deixen el cel entremig i molt ennuvolat, i tot això barrejat també amb la presència d'algunes boires o bancs d'estrats baixos a molts punts de l'interior, a molts punts de la depressió central o de la vall de l'Ebre. També a punts del litoral tenim la presència d'alguns núvols baixos. Tots aquests núvols s'han de mantenir en general al llarg d'aquesta jornada de dimecres. Fins i tot hem d'esperar que a punts del vessant nord del Pirineu al final del dia siguin més abundants aquests núvols i que puguin deixar alguna precipitació feble. Tot això a l'espera d'una davallada de temperatura que començarà a partir de la jornada de demà i que, sobretot durant la jornada de Nadal, ens deixarà un ambient força fred en conjunt a tot Catalunya. A més, amb un vent que també durant la jornada de Nadal s'anirà reforçant, vent de component nord i oest, i que sobretot es deixarà notar a l'extrem sud, també a l'Empordà i al Pirineu. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Al control de so, Ivan López, a la redacció Maite Polo i coordinant Marta Mañé. Us parla Marta Pardell. Passen 4 minuts de les 2.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui, el primer matí de confinament perimetral a la Cerdanya i al Ripollès, amb controls dels Mossos a les vies d'accés que han generat fortes retencions al llarg del matí fins a hores de cues. El tancament implica la suspensió de la restauració i la cultura i limita un màxim de 6 les persones que es poden trobar els dies assenyalats. Tot plegat davant un risc de rebrot que avui ja és de 3.521 punts a la Cerdanya i de 1.907 al Ripollès, també davant del temor al desbordament assistencial. La mesura ha provocat la indignació dels alcaldes per la precipitació amb què s'ha pres, la manca de consens amb el territori i també les pèrdues que comporta. Última hora de la situació al Ripollès. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
Aquest migdia s'està duent a terme una reunió entre els diferents alcaldes del Ripollès i representants del govern. En aquesta, els batlles expressen la seva indignació pel tancament sobtat d'una comarca turística com aquesta i reclamen ajudes urgents. Parla d'aquest fet el president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer.
Bé, jo he dit que aquesta gestió, per mi, ja fa temps que estic parlant de desgovern. Estic parlant de que aquestes situacions no arriben i no es posen en la pell de les persones, dels autònoms, dels treballadors, de l'empresa. Aquí, al Ripollès, és fàcil. Ahir mateix la consellera de Salut parlava d'unes dades de l'Hospital de Can Davant, unes dades que jo crec que desconeix i no n'és coneixedora. Una consellera de Salut que no ha trepitjat la comarca des que és consellera, de que tot i que fa 100 anys que està obert, doncs l'Hospital Comarcal no ha vingut a posar els peus aquí.
Escoltem ara l'alcalde de Ripoll, Jordi Monell.
Jo també he demanat doncs, que, ja que hem set la comarca del Ripollès i de la Cerdanya, doncs, que ens han confinat aquests dies, que puguem ser també les primeres a rebre la vacunació a partir del diumenge 27, i per tant això ens permetria arribar a ser doncs, la primera zona immune de Catalunya i per tant una mica compensar també aquesta situació i per tant això podria ser una solució, no, en aquest greuge que avui estem patint. També es parla, evidentment, que les xifres són molt altes, però jo també una mica les relativitzo una mica. Ahir estàvem parlant de 170 positius Covid a Ripoll, segurament n'hi ha molts més en una illa de l'Eixample o en un Sansols, a vegades amb dos edificis de Cornellà de Llobregat o l'Hospitalet de Llobregat.
La resta d'alcaldes del Ripollès se sumen a la indignació per com s'han comunicat aquestes mesures.
La saturació de l'Hospital de Capdavant ho fa que alguns pacients es desviïn fins a Olot. L'Hospital de la capital garrotxina manté que pot seguir absorbint pacients sense Covid davant el tancament perimetral. Això sí, demanen prudència per evitar un augment de pacients amb coronavirus a la Garrotxa. Olot Televisió, Gerard Puigdemont.
El tancament perimetral del Ripollès i la Cerdanya limita les opcions per entrar i sortir de les dues comarques a motius laborals, educatius o sanitaris. A això se li suma l'anunci de la consellera Vergés, que se seguirà derivant els pacients sense Covid de l'Hospital de Campdevànol a Olot i Girona. L'Hospital d'Olot assegura que pot seguir absorbint aquest tipus de pacients.
Portem 15 pacients derivats que no s'haguessin derivat en altres circumstàncies que s'haguessin pogut atendre allà. Sempre hem dit que nosaltres estàvem a disposició, no? L'hospital està a disposició de la xarxa de salut de la regió sanitària i en aquest moment doncs, nosaltres hem de donar un cop de mà per ajudar a millorar la situació el més ràpidament possible a l'Hospital de Can Davant i que torni a la seva normalitat.
La pressió hospitalària del centre Cerdà i Ripollès contrasta amb la situació actual a l'Hospital d'Olot, amb només 3 pacients ingressats per Covid, cap derivació per crítica en els darrers 10 dies i cap contagiat entre el personal sanitari.
Des de la Cerdanya, indignació per part d'hotelers i restauradors. Els empresaris de la comarca denuncien manca de consens amb el territori a l'hora d'implantar les restriccions.
En declaracions a la xarxa, el president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, assegura que les restriccions han deixat hotelers i restauradors amb un pam de nas.
El que no pot ser és que hotels obrissin abans d'ahir per tancar ahir, restauració estigués en totes les compres fetes, totes les comandes preparades i automàticament també tancar. No discutirem si s'havia de tancar o no tancar. Hi ha experts per sobre nosaltres, molt més entesos, i volem pensar que evidentment les decisions estan preses en base a una pandèmia molt complicada que estem patint tots. Però a partir d'aquí sí que exigim des del territori que aquestes mesures de tancament han d'anar acompanyades d'un paquet de mesures econòmiques.
Armengol ha assegurat que aquestes dates suposen per a la zona un 45% de la facturació de tot l'any i que seria equivalent a tancar una població de costa el 15 d'agost.
Uns confinaments comarcals que entren en vigor el mateix dia que s'autoritza la sortida del perímetre a la resta de Catalunya per les reunions familiars a les portes de Nadal. A Tarragona, l'associació d'hoteleria critica la gestió que fa el govern de la pandèmia i demana acabar amb el confinament comarcal. Ràdio Ciutat de Tarragona, Laura Rovira.
El president de la nova associació d'hoteleria de Tarragona, Magí Mallorquí, ha explicat que no entenen les mesures que s'han pres els últims dies i creuen que no es té en compte el sector quan hi ha moltes famílies que depenen d'ell.
No entenem encara aquesta progressió, les reunions que s'han fet a nivell de govern a través de les diferents associacions de tota Catalunya, i la veritat és que ens sentim no recolzats, i el més important de tot és que potser ens sentim no escoltats, no?
Mallorquí també ha assegurat que arran d'aquesta incertesa molts establiments han decidit no obrir aquesta època de Nadal ni de Cap d'Any. Finalment, Mallorquí ha tornat a demanar que s'obri provincialment el territori.
Mentrestant, les dades de la pandèmia al conjunt de Catalunya empitjoren a només dos dies de Nadal. S'han detectat 2.528 nous casos a les últimes 24 hores i han mort 56 persones més.
I la pressió als hospitals continua sent alta. Hi ha 1.633 ingressats, 23 més que ahir, i 332 estan a les UCI, dos menys que en el darrer recompte. Malgrat això, afluixen una mica el risc de rebrot, que és de 349 punts, i la velocitat de transmissió del virus, que se situa ara en l'1,33.
I atenció a aquesta notícia, perquè els cardiòlegs desmenteixen que la vacuna contra la Covid estigui contraindicada en les persones que prenen anticoagulants. I al contrari, demanen que se'ls vacuni en el primer trimestre del 2021.
Els especialistes del cor han volgut desmentir avui amb un comunicat les informacions publicades en alguns mitjans i a les xarxes socials els darrers dies, posant en dubte que sigui bo que aquests pacients es vacunin. La Societat Espanyola de Cardiologia assegura que la vacuna està indicada per al milió de persones a tot l'estat que segueixen un tractament anticoagulant, i va més enllà. Consideren l'antídot fonamental i el recomanen ferventment, diu la nota, a aquests malalts crònics. Els possibles efectes secundaris de la vacuna es reduirien a afectacions locals, és a dir, podria aparèixer un blau on se'ls clava l'agulla o bé sagnar una mica, però sense cap més risc.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El síndic de Greuges constata deficiències dels serveis socials de Badalona i de la Mesa d'Emergències Econòmiques arran de l'incendi de la nau al barri del Gorg. És una de les conclusions de la investigació oberta pel síndic arran de l'incendi, que també destaca la manca de col·laboració de l'Ajuntament de Badalona i les dificultats per crear un cens real d'assentaments a tot Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira Riera.
La principal conclusió de la investigació d'ofici és que no se sap quants assentaments hi ha a Badalona ni tampoc a tot el territori català. De fet, aquesta va ser una de les informacions que Ribó va requerir a l'alcalde Xavier García Albiol i que hores d'ara, diu el síndic, encara estan esperant. Per a Ribó, l'empadronament és imprescindible per poder obtenir xifres reals de quantes persones es troben en aquesta situació. Un empadronament que a moltes ciutats com Badalona no és gens fàcil.
Totes les polítiques públiques no es poden basar en solidesa si no sabem el volum de persones que viuen en aquella ciutat i en quines condicions. S'està incomplint la llei, però a més s'està fent ulls clucs, com si ens tapéssim els ulls davant de la realitat. No cal exigir res més que una comprovació per part de la mateixa policia local que aquella persona és allà, ni que dormi sota un pont.
El síndic ha reclamat també un pla estratègic similar als que utilitzen altres sistemes democràtics europeus per fer front a aquestes problemàtiques.
No deixem Badalona, perquè avui també tenim més detalls del projecte de futur a l'entorn de les Tres Xemeneies, destinat a convertir-se en la seu de l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya. El grup internacional que desenvolupa el projecte pretén aconseguir 100 milions d'euros dels fons europeus per tirar-lo endavant. Avui han agraït el suport de la Generalitat i dels ajuntaments de Badalona i Sant Adrià de Besòs en una visita del conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
El director del grup d'experts, Màrius Rubiralta, celebra el consens amb dues administracions amb el govern català, totes elles de diferent caire polític. El HUB, diu, és un projecte supramunicipal que es convertirà en un element clau de recuperació econòmica i social d'aquest espai estratègic del Barcelonès Nord.
El territori fa anys que està suplicant que hi hagi una atenció no només del govern català sinó de l'espanyol. Penseu que és una regió importantíssima des del punt de vista del territori espanyol i, per tant, com deia molt bé el conseller, és un espai que havia sigut industrial, que hem tingut diferents crisis en els últims anys, i per tant avui entenem que aquesta és una possibilitat de futur.
En el seu discurs, el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha volgut recordar els orígens científics i industrials de Catalunya i que cal recuperar, diu, en projectes com aquest.
El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat els pressupostos per l'any que ve, us ho dèiem en titulars, uns comptes rècord de més de 3.200 milions d'euros que el consistori ha pogut aprovar amb el suport d'Esquerra i Barcelona pel Canvi. El PP s'ha abstingut i Junts per Catalunya i Ciutadans han votat en contra. Montse Hidalgo, bon dia. Quin és el detall dels comptes?
Bon dia, doncs que suposen 2.000 euros per cada habitant de Barcelona, un de cada 5 euros seran per a inversions, un fet que l'equip de govern municipal considera tan excepcional com les xifres, amb partides com els 160 milions d'euros per habitatge social, per exemple, i que en conjunt tenen l'accent posat en la transformació de la capital catalana per aconseguir, amb el suport d'Esquerra Republicana i de Barcelona pel Canvi, un nou model de ciutat. Escoltem com els ha defensat el tinent d'alcalde d'Economia, Jaume Collboni, i el posicionament del Sertadi de Junts per Catalunya, Maria Luz Guilarte, de Ciutadans, i Josep Bou, del Partit Popular.
Uns pressupostos per protegir, per rellençar, per transformar la ciutat.
És un pressupost continuista, és un pressupost conservador, és un pressupost que no pren riscos ni innova. És un pressupost extremadament poc ambiciós. I allà on hi ha receptes són receptes antigues i receptes errònies.
I el desenmascaramiento del tripartito. Un tripartito que ja està en marxa en el gobierno de España y que con más o menos esfuerzos, o ninguno, dependiendo del socio de esta alianza, pretenden llevar al gobierno de la Generalitat también, si puede, y tienen oportunidad a partir del 14 de febrero.
Nos vamos a abstener en la votación del presupuesto, es nuestro compromiso, y lo haremos con el sabor agridulce de comprobar que el gobierno, por motivos ideológicos, ha desperdiciado la oportunidad de confeccionar unos presupuestos verdaderamente útiles.
També s'han aprovat les ordenances municipals, en aquest cas només amb el vistiplau de comuns, socialistes i republicans, i un increment de la taxa turística a partir de juny. L'altre gran projecte que ha vist la llum avui ha estat la connexió del tramvia per la Diagonal.
Gràcies, Montse Hidalgo. Passa gairebé un minut d'un quart de tres. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. Indignació d'alcaldes i hostalers pel confinament perimetral del Ripollès i la Cerdanya, només dos dies per Nadal.
Creuen que la situació és complicada, però no per arribar al confinament, i lamenten que no se'ls comuniqués abans la decisió, així com els importantíssims perjudicis econòmics que suposa un tancament perimetral en plena temporada alta d'hivern.
Les dades de la pandèmia a Catalunya empitjoren a només dos dies per les festes nadalenques.
Es detecten més de 2.500 nous casos les últimes 24 hores i han mort 56 persones més. Els hospitals augmenten en 23 els ingressats i ja són 1.633.
El síndic de Greuges constata deficiències dels serveis socials de Badalona arran de l'incendi a la nau del barri del Gorg.
És una de les conclusions de la investigació feta pel síndic arran de l'incendi, que també destaca la manca de col·laboració de l'Ajuntament i les dificultats per crear un cens real d'assentaments a tot Catalunya.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Notícies en xarxa.
El ple del Senat aprovarà avui la nova llei d'educació, coneguda com a llei CELAA. Serà l'últim tràmit abans que el text sigui ratificat novament pel Congrés i publicat al Butlletí Oficial de l'Estat. Com ja van fer a la Cambra Baixa, PP, Vox i Ciutadans han tornat a criticar la llei i a defensar els vetos a una norma que tirarà endavant gràcies a la majoria progressista que dona suport al govern espanyol. Jordi Casino, bon dia, que és el més destacat que hem pogut escoltar avui al Senat.
Si fa o no fa els mateixos arguments que ja vam escoltar al Congrés, els opositors continuen criticant que la nova llei d'educació perjudica l'escola concertada i privada que recon el castellà i que ataca els centres d'educació especial, mentre que els seus avaladors segueixen defensant que la LOMLOE és una norma que busca una educació més justa i igualitària adaptada a la nova realitat. Escolteu José María Oleaga del grup socialista, Lorena Roldán de Ciutadans i Assumpció Castellví de Junts per Catalunya.
He tenido que compartir muchas horas con los dos ponentes de la ley. Inés Plaza Andaluza, Manel de la Vega, catalán, y yo vasco. Y tengo que decirles que esta diversidad nos enriquece a todos y deberían ustedes aprender, comprender y amar esta diversidad.
Una ley que amenaza los derechos de las familias y el futuro de toda una generación de alumnos. Y probablemente una de las leyes con menos consenso de toda la democracia.
En Cataluña no hay conflicto con la educación. El conflicto lo crean ustedes.
La LOMLOE farà les seves primeres passes la pròxima primavera, encara que el seu desenvolupament real començarà a notar-se el proper curs escolar, que serà quan comencin les modificacions a les diferents etapes del sistema educatiu.
No deixem l'educació perquè ara que acaben de començar les vacances escolars ens volem fixar en un servei educatiu que ofereixen els municipis i que és poc conegut. Es tracta dels anomenats centres oberts. La col·laboració entre la Generalitat, els ajuntaments i les entitats socials fa possible el funcionament d'aquestes aules adreçades a l'alumnat més vulnerable o que necessita una atenció especial per dificultats en l'aprenentatge. És una crònica d'Anna Ruiz.
La xarxa ha visitat el centre obert Jingo de Sant Boi per conèixer de més a prop el funcionament d'un d'aquests espais educatius. L'educador social Pep Morales és un dels professionals que hi dona classes i la Fàtima, una de les seves alumnes.
Un centre obert és un centre, és un servei socioeducatiu, ¿vale? En el qual doncs, abarquem les tasques tant de recolzament acadèmic com de suport social per les els nens i les nenes o els infants que venen amb nosaltres. Nosaltres som un centre d'educació no formal, que a diferència de l'educació formal abarquem no només l'aprenentatge, no només l'acadèmic, sinó també és la part social de la persona.
Pues me aporta mucho porque me ayudan a estudiar, a hacer los deberes, me enseñan cosas nuevas. I aprendo mucho.
La Fàtima i la resta dels seus companys compaginen les classes per la tarda al centre obert amb l'itinerari ordinari de cada matí a l'institut.
Anem ara fins a Constantí, al Tarragonès, on l'Ajuntament té en marxa una altra mesura en favor de l'alumnat de famílies desafavorides. I és que mantenen obert el servei de menjador escolar durant les vacances de Nadal. Constantí Ràdio, Noelia Silvero, com funciona el servei?
Amb més d'una vintena d'alumnes inscrits, el servei de suport alimentari s'està desenvolupant al Col·legi Sencelles. Amb aquesta mesura, el consistori vol evitar que un cop acabades les classes, els infants que van habitualment al menjador escolar i que poden fer almenys un àpat al dia en condicions, es quedin sense el servei durant els períodes de vacances escolars. Dolors Fortuny és la regidora d'ensenyament de l'Ajuntament de Constantí.
S'ha posat en marxa el menjador social per a tots els alumnes i les alumnes que gaudeixen de beca de menjador. L'objectiu és oferir un àpat calent i saludable a tots els infants que ho necessiten durant els períodes de vacances.
En els pressupostos d'aquest 2020, l'Ajuntament de Constantí ha mantingut la partida pressupostària destinada a beques menjador de 130.000 euros.
I en clau cultural avui destaquem la presentació del nou projecte artístic per al Teatre Nacional de Catalunya per al 2021-2027 sota la direcció de Carme Portacelli. Portacelli serà la primera dona que dirigirà el Teatre Nacional de Catalunya. Marta Patricio, bon dia.
Bon dia, un projecte ambiciós i amb una voluntat d'expansió, tal com ha explicat Carme Portacelli, però sempre tenint clars certs objectius, com per exemple que el TNC sigui un teatre per tothom, fent programació de qualitat i també diversa i potenciant l'obra nova.
Ho farem fent una programació de qualitat, aglutinant els millors i les millors creadores del nostre país, amb una programació paritària. El món hi ha homes i dones, nosaltres som un mirall de la societat, hi ha d'haver homes i dones aquí dintre. Programació diversa, perquè diversa és la nostra societat. Potenciant la creació d'obra nova, perquè creiem que és molt important que els nous i les noves dramaturgues estiguin aquí amb nosaltres.
I amb aquesta voluntat d'expansió, Portacelli ha parlat del paper del Teatre Nacional de Catalunya com a una porta d'entrada i de sortida al món. En aquest sentit, alguns projectes, com per exemple el Between Lands, tracten de potenciar col·laboracions arreu del món, ja sigui portant produccions catalanes o acollint direcció i artistes.
Gràcies, Marta. I aquest vespre es lliuren els Premis Circòlica de Circ de Catalunya, una 11a edició que es farà al Mercat de les Flors i que es podrà seguir a través de les televisions locals en una retransmissió de la xarxa.
L'espectacle sense públic comptarà amb la música en directe del grup Sacapatú i les actuacions de les pallasses Pepa Plana i Noel Oliver o els còmics Toti Turonell i Pere Osta. Es lliuraran 11 guardons.
Arribats a aquest punt, fem un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Connectem amb el nostre company Eduard Cabré. Bon dia, Eduard.
Bon dia. El Joventut de Badalona rep l'UCAM de Múrcia a 6:45 de la tarda en un partit de bàsquet avançat de la 17a jornada de la Lliga ACB. Des de Ràdio Ciutat de Badalona ens informa en Xavi Ballesteros.
El Joventut juga aquesta tarda a 6:45 amb la baixa d'última hora d'Artur Sagars, que ha requegut dels problemes de sobrecàrrega als abductors, tot i que ahir s'havia entrenat. Els murcians són a 2 victòries de la penya i, per tant, el partit és decisiu per deixar un rival directe fora de la lluita per la Copa del Rei. Els verdinegres només podran comptar amb 10 jugadors del primer equip, perquè a la baixa de Zàgar se li suma la de l'Arnau Parrado, que ahir va jugar amb el Prat Joventut a la Lep Plata. La penya és conscient que el nivell d'intensitat marcarà el desenllaç del maig i que si no estan amb agressivitat, no tindran opció. El base verdinegre Ferran Bassas analitza el partit d'avui.
Primer de tot, jo crec que l'important serà igual al seu nivell físic. És un equip que juguen amb molt de ritme, que juguen dur... i bueno, jo crec que aquesta és una de les claus. I després, doncs, intentar agafar el ritme del partit, portar-ho al nostre terreny, on ara ens sentim còmodes i ja per confiança de que estem fent una bona feina.
El d'aquesta tarda serà el primer dels quatre partits que jugarà la penya Badalona, perquè diumenge rep el Burgos, dimecres vinent el Burg Francès i el 4 de gener el València.
També en bàsquet, el Barça informa que Thomas Hertel no va tornar ahir a Barcelona amb l'expedició blaugrana després del partit a Istanbul perquè va anar-hi no per jugar, sinó per tancar un acord amb un club turc. El Barça assegura també que el jugador no va estar desatès en cap cas i que se li va donar totes les facilitats, la nit d'hotel, el bitllet d'un vol regular per tornar i tota la documentació pertinent per poder viatjar avui cap a Barcelona. Si bé el Barça no ho relaciona, el club va assabentar-se ahir mateix que el jugador francès negociava amb el Real Madrid i no pas amb el Fenerbahçe turc, tal i com havia comunicat. També en bàsquet, el Manresa es reforça amb Matt Janning, l'escorta de 32 anys nord-americà. I el partit pendent de la primera jornada de la Lliga Femenina 2 entre l'Unilever de Viladecans i l'Almeda de Cornellà es disputa avui a partir de les 7 de la tarda. I també en bàsquet, la Federació Catalana de Bàsquetbol veu inviable reiniciar les competicions oficials d'àmbit català del 17 al 24 de gener per la situació sanitària. En un comunicat, l'ENS diu que per norma general no hi haurà ascensos ni descensos i que s'estudia la fórmula i sistema de competició de Copa Catalunya per ascendir a Lliga EVA i també a Lliga Femenina 2. I en hoquei sobre patins, avui hi ha un doble duel català amb partits pendents a l'hoquei Lliga Masculina. Aquest vespre es disputen el Vendrell-Voltregà i el Caldes-Igualada, que corresponen a la sisena jornada de la competició. I les precandidatures a la presidència del Futbol Club Barcelona han passat aquest matí per les oficines del Camp Nou per recollir les paperetes de les signatures que hauran de presentar abans de l'11 de gener per tal de formalitzar candidatura i poder presentar-se a les eleccions del 24 de gener. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Fem una petita pausa i de seguida tornem. Fins ara.
Notícies en xarxa, edició migdia.
La xarxa de comunicació local.
Aquest Nadal regala música en directe. Regala els concerts de la nova programació d'hivern de l'Auditori de Barcelona.
T'ho posem molt fàcil. Escull un dels packs disponibles i no hauràs de triar dates. Es podran utilitzar per a totes les cites de la temporada.
Descobreix totes les propostes a auditori.cat.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. And let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore.
more. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words,
xarxa de comunicació local.
Amb bicicleta o fent castells de sorra passàvem els estius quan érem nens. Per la voreta, allà on el mar s'esborra i sempre perdien els dolents. Ja de més grans, de juny fins a setembre, l'estiu és una rampa d'emoció. Festivals, d'amics que són per sempre, d'amors de borratxeres i cançons. L'estiu és llibertat i vull cremar-lo al teu costat. És pura intensitat. Prometo que no acaba.
cansat, em llevo al teu costat. Respires lentament, un nou dia t'ha abraçat. Et lleves i no saps que enyorarem aquest moment. Les casualitats són les que ens han portat a viure aquest present. Que jo no en sóc conscient. Si m'esperes allà fora et cantaré. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem amb els dies regalats i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Escriurem que tot no va ser fàcil. Cantarem la nostra vida en un paper. Marxarem caminant per les estrelles i amb el somriure dels que ja no hi puguin ser. Història en un paper. Marxaré recordant tots aquells dies. No la sang d'un indus d'un estovament.
És en marxa la campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99. Per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69. I al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.